Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Les tradicions i les festes canvien al mateix temps que la societat. A Pollença, l'Ajuntament ha encetat aquest estiu el procés participatiu Quines festes volem? Hem parlat amb alguns dels seus participants des de l'estudi de Ràdio Pollença i tot d'una, escoltam la xerrada. A Sa Pobla, l'agrupament Escolta i Guia Sa Marjal ha rebut l'escut d'or de la vila que s'atorga en el marc de les festes patronals de Santa Margalida i Sant Jaume. Parlam d'aquesta entitat que enguany fa 25 anys amb Maria Pieres. La història de les Murades d'Alcudi es torna a representar aquests mesos de juliol i agost al Via Fora, una ruta teatralitzada que es fa als carrers del poble des de l'any 2004. Avui conversam amb en Jaume Oliver Cladera, director musical del Via Fora. Connexió Local es fa a les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i a la redacció. I qui vos parla, Magda Cortés.
Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Pollença.
Quines festes volem? És la pregunta que fa l'Ajuntament de Pollença als residents al municipi. Des del mes de juny ha encetat un procés participatiu en reunions amb diferents entitats i col·lectius. A Connexió Local hem volgut conèixer en què consisteix aquesta consulta ciutadana i per això hem reunit als estudis de Ràdio Pollença alguns dels seus participants. Escoltam la conversa. Som als estudis de Ràdio Pollença, agraïm el suport tècnic de Maria Bernassa. Ens acompanya Joana Xamana, regidora de Participació Ciutadana. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I Baltasar Ramis, tècnic de Participació Ciutadana. Hola.
Bon dia, com va?
Què tal, com esteu? Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Volem parlar d'aquest procés participatiu, de quines festes volem que s'està duent a terme a Pollença. Com sorgeix des de l'Ajuntament l'idea d'obrir aquest procés participatiu sobre les festes, Joana?
Aquest procés va sorgir davant la necessitat de, bueno, el regidor de festes pues, tenia algun dubte de saber si realment deixàvem algunes associacions, alguns espais sense treballar amb les festes. I va demanar per a fer un procés participatiu i nosaltres vàrem posar tot d'una fila a la cuia, ens vàrem reunir amb Baltasar, tècnic aquí present, de quina manera podríem dur a terme aquest procés participatiu. I així vàrem començar a preparar-nos perquè pogués participar tota la ciutadania, el major nombre possible de ciutadans de Pollença.
I com s'organitza, Baltasar, un procés participatiu? No sé si vos hi heu de posar molt de temps d'antelació, com...
Sí, evidentment necessito una planificació i també un coneixement de les estructures de com funciona Pollença, quines associacions i entitats té, quins òrgans de participació ja estan o són existents. Per exemple, Pollença ja té un aspecte positiu i és que existeix un Consell de la Infància i a l'Adolescència format per representants d'infància i adolescents de diferents centres educatius del municipi i, per tant, primer de tot, aprofitar aquestes estructures i començar a organitzar-nos en les diferents àrees municipals perquè, en el final, la ciutadania pues, està a diferents sectors o grups de població i, per tant, necessites aquesta preparació prèvia. Perquè vulguis o no, si vols quedar amb tota la ciutadania, has de quedar amb persones que d'alguna manera tinguin un pes o representin sistemes o llocs, associacions, clubs esportius del municipi, diferents edats, generacions, i per tant se necessita, poden ser molt diverses. I l'objectiu d'aquest procés participatiu era aconseguir que les festes siguin més inclusives, que s'escolti la veu de tothom, que les festes siguin accessibles per a tothom, independentment pues, de la seva identitat cultural, orientació afectiva o sexual, o pues, si són persones pues, que puguin tenir alguna discapacitat o diversitat funcional.
Hi ha de participar la màxima gent possible, no? com ho articuleu en això? Teniu aquest consell d'àrea, no?
Sí, tenim un consell d'àrea, tenim un reglament de participació ciutadana i contemplo el consell d'àrea com a un espai allà on ens puguem reunir i a més tingui un pes en el qual la ciutadania hi tingui veu. Què vàrem fer? Pues, primer de tot, vàrem convocar en un més petits de tots, en els consells d'infància. Vàrem continuar en els consells d'adolescents, després en tots els clubs esportius i després en totes les associacions culturals. No hem acabat, hem arribat fins aquí, però continuarem. Era una de les maneres, com bé ha dit en Baltasar, de que totes les persones hi tinguessin cabuda, perquè també són regidora d'Igualtat i també volen donar aquesta visió de que dins Pollença hi caben tots, tot al marge de quina sigui la nostra identitat, de quina sigui la nostra identitat afectiva o sexual, com bé ha dit, tal, hi caben tots i per això el propi que volem fer serà en totes les entitats socials que hi hagi en el nostre municipi. I després continuarem més, no mos aturarem,
sí, sí, sí.
Seguirem
i seguirem. Gran, el teixit empresarial també i el teixit local, que també és molt important i té molta relació també amb les festes. I d'alguna manera, quan s'hagin recollit també totes aquestes necessitats, doncs mos haurem d'organitzar en diversos grups de participació perquè cadascun dels projectes pues, que tinguin persones que tinguin en comú aquella iniciativa pues, ho puguin treballar i se pugui dur a terme endavant, perquè lo important és ara que iniciem un procés que diríem que és la primera fase, tu estudies i escoltes quines són les necessitats i les propostes que te fa la ciutadania, però és molt important després generar estructures de posar-ho en marxa, perquè moltes vegades en processos participatius i des de l'àrea de participació ciutadana moltes vegades el que s'ha considerat que podia fallar és que generis una estructura que després sigui molt teòrica, per exemple, que estiguis a participació ciutadana te facin fer un pla i que sigui purament teoria, és a dir, està clar que necessites una planificació però necessites posar-ho en pràctica i diríem que enguany, a través de l'àrea de participació, pues, li donem, evidentment, una implementació pràctica. És a dir, que la gent se conegui. Aquests processos de participació ja no és perquè serveixi pel propi ajuntament, sinó per potenciar la connexió i el vincle entre persones que comparteixen aspectes en comú. Hi havia molt de clubs esportius que, per exemple, no coneixien segons quins membres d'algunes directives o que aquell club existís. És una manera de promocionar la teva activitat, de lo millor realitzar alguna activitat conjunta i fer comunitat, cosa que al llarg dels anys i d'aquestes generacions un poquet aquestes noves el que ha estat internet i tot el que és el tema de les noves tecnologies ha fet que hi ha un punt d'individualització i que la gent ja no connecti tant, i això també permet establir pues, aquests vincles, projectes en comú, i jo crec que té també aquest punt atractiu.
A més, el Consell d'Àrea també està format per moltes persones, com també està format per tots els regidors i regidores. D'aquesta manera també se li pot donar una resposta que no és mai immediata, però sí que en alguns aspectes sí que tens una cosa molt clara i tu com a regidor d'una àrea pot dir, pot donar la resposta en aquell moment. Per tant, hi ha un espai en el qual el regidor pot agafar i donar resposta. Algunes altres vegades és una cosa a analitzar i avaluar. Estem en aquest punt, també, vull dir, després reunions internes a els diferents regidors, que això ho duim des de participació ciutadana, perquè, ho he dit, cada consell d'àrea trob que des de participació ciutadana han de donar una resposta al ciutadà, perquè has d'agrair la seva participació, el fet de que venguin, el fet de que estiguin en nosaltres i que vulguin fer una Pollença millor, amb molts aspectes, però també crec que és un deure nostre donar-los una resposta, tant si és en positiu com si no ho és. Per tant, és una de les coses que també treballarem quan haguem acabat de reunir-nos en totes les associacions i en tota la ciutadania, volia dir, el que sí farem serà després donar una resposta. I ja començam a treballar per de quina manera, com i amb quins aspectes. Això suposa que tornem a fer no tan sols xarxa en tot el municipi, sinó que, com a bé és participació ciutadana, és una àrea molt transversal a totes les altres àrees per poder treballar junts i plegats.
De fet, l'Ajuntament de Pollença té l'avantatge, que això no ho tenen segons quins ajuntaments, de disposar d'un reglament de participació ciutadana aprovat per plenari, i les estructures que genera d'una manera pues, tenen un caràcter està formal, acreditat, passat per actes que tenen, diríem, una validesa, cosa que no és un espai informal, sinó que té un espai que permet pues, tenir pues, tot un recorregut de que totes aquestes propostes seran analitzades. I com ve d'Anna Joana, què passa? Cada proposta, encara que tingui relació amb festes, no vol dir que depengui d'àrea de festes. Val, estem parlant de festes, però de diferents àrees. A lo millor, si tu vols millorar l'accessibilitat de certs col·lectius de persones a Pollença o unes festes, a lo millor necessites urbanisme, que te miri quines barreres arquitectòniques existeixen en el municipi per donar-hi cabuda. Per tant, d'alguna manera, estableix que hi ha una comissió tècnica o formada per diferents àrees municipals, que cada àrea municipal, sigui urbanisme, sigui medi ambient, perquè se fa una proposta pues, de millorar l'il·luminació per part de les festes, però se vol utilitzar pues, un tipus de llums pues, que no tingui un impacte mediambiental. Clar, de manera involucra aquesta coordinació amb les diferents àrees municipals. I jo crec que això pues, li dona un punt de, també de que totes les àrees municipals, encara que no formin part de participació ciutadana, necessiten estar i tenir en compte totes aquestes propostes que genera la ciutadania.
Estan parlant d'aquest procés participatiu que s'ha encetat a Pollença sobre quines festes volem, i volem conèixer també l'experiència d'algunes de les persones que han participat en aquests consells d'àrea que ara ens comentàveu, Joana Xamana, regidora, i Baltasar Ramis, tècnic de participació ciutadana. Per això saludam a Marina Espejo, del Club de Patinatge de Pollença, en representació del Consell d'Àrea d'Esports.
Hola.
Hola. Ana Francesca Palou, del grup Teatreros, que en representació del Consell d'Àrea de Cultura. Hola.
Hola, bon
benvinguda.
Dia.
Benvinguda. I en Miquel Àngel Marc, que és membre de la Comissió Permanent de Participació.
Hola, Lledal.
Volíem parlar de la vostra experiència com a membres d'aquests consells d'àrees on vos heu trobat associacions del vostre àmbit per parlar, per fer propostes. Marina, com va ser aquesta
pues...
participació?
Quan mos va convidar en Baltasar, vàrem arribar i era una... Bé, hi havia molt de clubs, com ha dit abans en Baltasar, que no coneixíem. Vàrem fer una presentació. Això va ser ideal, o sigui, l'estructura de tota la reunió estava ben organitzada, primer en la presentació i després vàrem fer subgrups, que això també mos va ajudar molt més a conèixer-mos. I a la vegada vàrem xerrar del tema que mos importava, no? Com millorar les festes a partir de l'esport. Per cada un dels grups que estàvem en petit subgrup, vàrem aportar idees i després les anàvem transmetent a tot el ple que hi havia. Les idees que varen ser així més conjuntes o que la majoria de persones varen estar d'acord va ser fer diades de l'esport o tornejos o coses relacionades a l'esport, però de manera conjunta, que per això va ser molt útil aquesta reunió. Si no, en quin moment podríem haver fet aquesta aportació? També varen dir de fer la nit de l'esport, que feia anys que se feia, la tornàvem a demanar, veurement si se podria fer, i van enxerrar també un poc de la problemàtica que tenim amb segons quins alumnes que tenen dificultats i tal, i com l'Ajuntament mos podria ajudar amb nens que tenen TDAH o TEA, i això mos van posar d'acord i fins i tot mos van fer uns suggeriments i mos van oferir la manera de donar-mos un curs o ajudar-nos, que és una problemàtica que tenim nosaltres com a clubs esportius, que de vegades no saben com actuar, i allà també va ser un bon moment per acordar un punt a seguir.
Francesca, en el vostre cas, a l'àrea de cultura, com va ser aquest consell?
Per nosaltres va ser superprofitosa, perquè no m'esperava jo tampoc, com ha dit la Marina, que hi ha tanta diversitat de socis. Clar, a dins cultura, penso que hi ha des d'associacions musicals que n'hi han de tot aquesta, de tot color, sí. Va sorprendre molt. Després, des de Centro Andaluz, Club Pollença, la Fundació Bernassa, hi ha una gran diversitat, que si tu, quan els veus així, a vegades veus actes anunciats, dius, ai, sí, tal, però quan els veus tots junts, la veritat és que va ser un impacte per nosaltres. I anàvem amb un cert recel, perquè no teníem moltes ganes de jugar, però la veritat és que va ser un procés molt seriós.
Clar, això d'anar a reunions, parlar, tot això, de vegades...
Sí, sí. Però va ser una cosa molt seriosa. Prèviament, se mos va enviar un qüestionari que nosaltres vam haver de respondre online. En aquest qüestionari ja ens donava una mica peu a nosaltres, dins el nostre grup, concretament jo, que era de Teatreros, pues, per reflexionar i veure quines propostes podíem fer. I ja ens va ser bastant d'utilitat per anar a la reunió aquesta en les altres associacions. Ens va servir coses que tu no t'has plantejat, saps? I a més, aquest qüestionari era un qüestionari molt, bastant obert, que qualsevol associació, o des de qualsevol àmbit, el podia respondre fent les seves aportacions. Nosaltres, com que som un grup de teatre, pues, vam pensar que nosaltres a les festes no podem fer aportacions, perquè el teatre no té festes, vull dir, és com l'esport, que nosaltres fem feina tot l'any, sempre que podem, però realment vam veure que sí, que des de totes les altres associacions. I després també, com ha dit ella, les ganes d'entrar en contacte amb aquestes altres associacions i de col·laborar i fer coses conjuntament.
Clar, sobretot aquesta oportunitat de trobar-vos totes aquestes associacions, que potser no, normalment no, com no. Dius, no vos trobau.
No, m'ho va sorprendre molt, però molt positivament. També la gran diversitat de propostes que van fer tots els equips, perquè van fer un treball també per equip i mos van juntar amb altres grups, amb altres associacions, i va haver una gran riquesa de propostes que supos que qualcuna collarà, perquè si la gent té llana de fer coses, el que passa que a vegades nosaltres, per exemple, som un grup molt petit i no podem, no, la veritat és que no donaríem abasto de si ja són de fet el que vàrem proposar, però en conjuntament amb altres associacions i amb voluntariat m'imagino que sí que se poden fer coses. I això va ser una de les coses que m'ha sorprendit, a veure, per una banda la necessitat que teníem de reflexionar, perquè cada associació té un objectiu en si mateix. Nosaltres, tu vas cap allà, jo, nosaltres ens dediquem a això, això i això, però quan veus que hi ha la possibilitat de poder contactar, i nosaltres vam demanar, per exemple, fer un directori per poder tenir contacte, però no sé com ha acabat, perquè clar, imagino que moltes associacions no volen estar, diríem, públiques, però de totes formes ja tenim. Jo sé que si vull contactar amb una persona d'una altra associació no tindré cap dificultat per aconseguir-ho, i per tant jo agraeix que en aquest cas la participació ciutadana que m'has convidat i que convidat totes les associacions. I espero que d'aquí sortirà qualque... Crec que sortiran projectes interassociació, diríem, profitosos, sí. Espero.
Miquel Àngel, Marc, en el teu cas ets, penses, com a membre de la Comissió Permanent de Participació, quin és aquest el paper d'aquesta comissió permanent? Perquè clar, també hi haurà molts ciutadans que no són a cap associació, i aquests ciutadans també poden tenir l'opció, no? De participar.
Perquè efectivament, el reglament de participació, ja he parlat amb Baltasar, inclou lo que són un registre d'entitats ciutadanes, on totes les entitats que se poden inscriure i són entitats ciutadanes, i un registre ciutadà, que són persones a títol individual que volen participar també en tot això. Perquè, clar, la participació és l'essència de la democràcia, és a dir, no només és votar un piquet a 4 anys i llavors desaparèixer, sinó tot el contrari. Jo crec que, i cada vegada més, donar opció a participar les persones o les entitats ciutadanes m'assembla fonamental. De fet, quan se va modificar el reglament de participació, se va modificar el sentit de facilitar, aprofundir un poc més en la participació. I hi ha el que aconseguirà, que són consells temàtics, per debatre i discutir tant polítiques concretes com també pressupostàries. És a dir, que això, quan se presenta un pressupost, també hi ha Consell d'Àrea per discutir això. I clar, i en aquest cas la Comissió Permanent és qui teòricament organitza, és a dir, la Comissió Permanent està format per regidors, per tècnics, per entitats, per persones, i és qui organitza teòricament els distints processos de participació. Ara hem parlat del Consell d'Àrea, però també podríem parlar de el reglament preveu assemblees, consultes populars, és a dir, que pressupost participatius, que són distintes maneres de participar a l'acció municipal. Ja dic, no es vota cada 4 anys i llavors oblida't-se, sinó un exercici permanent d'estar en contacte, de fer propostes, i no hi ha, per exemple, d'un pressupost participatiu, que els van fer, crec que l'any 2018, les persones a l'entitat feien propostes i la gent els votava, i això s'incorporava en el pressupost municipal. Per tant, és un procés de participació encara que més profunda. I en el Consell d'Àrea que vaig anar, ja va ser un d'esports i un de festes relacionats amb entitats esportives i culturals, el que sí que vaig veure era com que per les festes la gent surt més, està com més predisposada a sortir, és l'ocasió de fer arribar, de mostrar a la societat activitats esportives. Per exemple, sé que record que se va dir, en contra de fer una carrera ciclista per les carreteres d'un municipi, no, fer un circuit urbà, en contra de fer una activitat esportiva i anar a un poliesportiu, a la sala, a l'oge, sigui, no, fer-ho dins un poble, una plaça, de cal de manera acostes a aquesta activitat. I el mateix les activitats culturals, en comptes, és a dir, fer-ho més proper a la gent. I les festes és un bon moment perquè, és a dir, hi ha com una predisposició a sortir, anar a actes culturals, altres esportius, i, bueno, i per tant, crec que és una ocasió a les festes perfectes per millorar aspectes culturals, aspectes esportius. I si l'Ajuntament escolta les propostes de les entitats ciutadanes, pues, perfecte, eh? I allò va ser totes dues ben positives, eh?
Parlaves un poc en perspectiva dels diferents processos de participació. Tenim cultura de participació? S'està creant a través d'aquests processos que, de qualque manera, entre cometes, força l'Ajuntament?
Jo crec que no hi ha molta cultura de participació, però s'ha de contribuir a crear aquesta cultura. Aquest reglament té aquest objectiu, de contribuir a crear aquest procés de participació, tant de persones com d'entitats. Ja dic, el reglament municipal inclou des de consultes populars, assemblees per debatre un tema determinat, taller de prospectiva, que em van fer qualcun, per debatre un tema concret, ja que sé, petonització d'un centre de Pollença, per allò se crea un taller per debatre en tothom qui vulgui. I llavors hi ha un consell d'àrea, que és el que ara realment s'ha fet, per discutir polítiques i també pressupostos.
Francesca. Jo simplement volia comentar que no estic d'acord en que la gent no tingui esperit participatiu, perquè des del moment que hi ha tantes associacions que plantegen tantes coses per cadascú, a lo millor per el seu aire, ja és una forma de participar i també i demostra la inquietud, la gran inquietud que hi ha en aquest poble per diferents... És vera que no hi ha coordinació, a lo millor des de parla de l'Ajuntament, però la gent que vol fer coses s'associa i crec que som un poble que és bastant ric, no sé com estan...
Jo crec que també depèn un poquet de la iniciativa, exacte, que, per exemple, que Pollença compti amb una àrea de participació ciutadana i que se posi en marxa de manera sorpresiva quan s'han generat aquests processos participatius, han tingut moltíssima participació i moltíssim d'èxit. Clar, moltes vegades prèviament, jo me'n record abans de dur a terme aquest procés processos participatius sempre m'ha dit en Baltasar, i qui te vendrà aquí, qui te vendrà? Bueno, depèn un poc de la filosofia, com ho fas, com contactes amb les persones, si tu realment, clar, si tu només envies un... La cultura participativa no pot ser només enviar un correu electrònic i que no sàpiguen ni qui ets la persona, qui ho dinamitza, ni qui... T'has d'apropar i d'alguna manera fer aquests actes de contactar telefònicament, enviar missatges, explicar molt bé quin és l'objectiu de la sessió. Considero que hi ha un procés de sensibilització prèvi que si se fa de manera correcta, pues ha demostrat que de veres se pot generar una bona cultura participativa, perquè aquí a Pollença la veritat és que va ser vàrem tenir pràcticament una representació massiva.
Clar, perquè el reglament el teniu, les eines les teniu, ara la feina és posar-ho en pràctica, no? Fer aquests processos, que la gent vengui, i també les reunions presencials, que són importants.
Jo crec que les persones veuran que realment la participació és molt important, perquè quan nosaltres creem un poble, creem unes línies de treball en el poble, realment ens ho feim més nostre. D'aquesta manera, jo crec que, com bé l'ha dit, aquest procés participatiu comença en un moment de l'organització. Des del moment en què començam a cridar a totes les associacions, ja hi ha un primer contacte, ja començam a fer xarxa. Aquella trobada també és una xarxa molt, molt bonica, que no la volem acabar, que sigui només aquell Consell d'Esports, aquell Consell de Cultura, aquell Consell d'Infància. Jo crec que hem d'anar molt més allà. I hem d'anar molt més allà en fer una xarxa comú grossa entre tots. Que aquí això és unes acaballes que volen donar un projecte més en mans. Ja sé que ara m'abans una mica, però jo crec que és molt important. I des de Participació Ciutadana així ho volem fer. Jo crec que la ciutadania, a veure, no, a lo millor no hi està molt avasada, però jo crec que hi està predisposta, i ara sentir les vostres veus de que va ser una cosa positiva, a mi m'encoratja a continuar, a seguir endavant, i que crec que és una cosa positiva. És fer xarxa i és fer poble.
Ja per acabar, hem parlat d'aquest procés participatiu, de quines festes volem. Aquestes propostes, quan la ciutadania les notaran? M'imagino que aquestes festes ja és molt prest, a lo millor ja de cara més endavant, o com se concreta aquest procés, o les pròximes passes?
Evidentment hi ha un estudi de la viabilitat d'aquestes propostes. Ara s'aprofitarà també aquests mesos d'estiu també per poder fer també aquesta feina d'estudi, que en paral·lel en els processos participatius hi ha de ser. S'ha d'anar valorant, s'ha de mirar cada àrea competent quines se poden dur a terme o no, i pensa que com que són diferents estructures o sistemes, saber quines coincideixen, quines propostes del Consell d'Infants coincideixen amb qualcuna d'esports, que n'hi ha que coincideixen, de cultura també, i per tant veure de quina manera se poden unificar aquestes propostes. És vera que també sempre hi ha com aquesta gola d'algunes ja posen-les en marxa, però jo crec que tampoc no mos poden precipitar, perquè hi ha hagut també intents de tot d'una les propostes que han fet, posen-les en marxa, i a vegades també vols fer massa via i també necessites un... Està clar que després una vegada s'ha generat, diríem, aquests consells d'àrea que han tingut una estructura més general, després formarem grups temàtics amb aquells projectes en què les associacions pues, coincideixen, i treballar conjuntament des de l'àrea de participació per dur-les a terme. Per tant, n'hi ha que necessitaran un procés i se poden anar desenvolupant moltes al llarg del proper any, principalment quan durem a terme principalment l'intervenció d'aquestes propostes.
Molt bé, moltes gràcies per explicar aquest procés participatiu. Joana Xamana, regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Pollença, Baltasar Ramis, tècnic de participació, Marina Espejo, del Club de Patinatge Pollença, Francesca Palau, del grup Teatreros, i Miquel Àngel Marc, com a membre de la Comissió Permanent de Participació. Gràcies per acostar-nos a aquest procés que, com heu dit, és complex, és llarg, però bé, és una manera, no?, de que tothom, els ciutadans, puguin formar part també de ses festes i del que se fa al seu municipi.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Connexió local. IB3 Ràdio. Viu l'estiu. IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Potència local. Connexió amb sa Pobla Ràdio.
Seguim a Connexió Local. Sa Pobla celebra aquest mes de juliol les festes de Santa Margalida i Sant Jaume. Un dels moments més esperats és el lliurament de l'escut d'or de la vila, que enguany ha rebut l'agrupament Escolta i Guia Samarjal, que a més compleix els seus 25 anys d'història. Avui volem parlar d'aquesta entitat i per això saludam a una de les seves integrants. Maria Pieres és membre de l'equip de suport de l'agrupament Escolta. Hola Maria, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Enhorabona per aquest reconeixement. Què significa per vosaltres rebre l'escut d'or de la vila?
Bé, primer tot, moltes gràcies. I per nosaltres bé, significa que ens donin aquest escut com a donar les gràcies a totes les famílies que han passat en nosaltres, els caps, i posar en valor la feina que fèiem en sots joves. I bé, va ser un moment que no ens ho esperàvem, quan ens varen cridar i ens ha... És que ha estat una cosa molt emotiva, molt emocionant, després de tant d'anys de dur endavant el projecte com escoltes, i la veritat que no hi ha paraules.
Clar, dius que tant d'anys, perquè, clar, heu fet 25 anys d'història. Parla'ns un poc de com... Anem a parlar un poc d'aquesta agrupació. Com neix l'agrupament Escolta i Guia Samarjal?
L'agrupament va néixer en el 2000 i varen ser en Albert Palau i Nabel, que són home i dona, són pare, i n'Albert era de Porto, per tant venia des de Socarrel, d'un altre agrupament del moviment, i vàrem venir a viure a la Pobla i tenien aquesta coralla que se necessitava, no?, dues escoltes a la Pobla, i ells varen ser els primers, juntament amb l'Esperança Seguí, que varen muntar el nostre agrupament, i de partir d'ells hem anat fent relleus d'una a l'altra i hem passat, ara t'ho dic de cap, però si no veig malament, són 5 caps d'agrupament, i l'actual que tenim ara, i esperam tenir relleu de cara a l'any que ve, que creiem que mos hem xivat per sort, que serà que sí.
Clar, són 25 anys. Com ha anat canviant? Com vareu començar i com heu anat canviant i evolucionant des de l'agrupament?
Ha canviat moltíssim, perquè de fet varen començar en dues unitats, varen començar en rangers i en llots, i hem arribat a tenir totes les unitats obertes, des de ferrerets, que són els més petits, fins a la ruta, que són els més grans, i bueno, hem passat per temporades de molt de lots, i sempre van dir que les temporades que teníem molt de nins, o molt d'usuaris, sí, molt d'infants, de caps, en teníem menys, i en canvi, quan teníem molt de caps, de nins, en teníem manco. I hem anat un poc així, és veritat que per ser d'un poble, perquè és vera que Palma és més bo de fer la millor, sí, i tenen molt més infants que nosaltres, però per ser un poble estem molt orgullosos de la trajectòria que han fet i dels infants que han tingut durant tots aquests anys.
Quan me dius, quan parles d'unitats, són grups de nins, no? Per
grups
edats,
de nins, sí,
i quant de nins hi pot haver a cada unitat?
Bueno, cada unitat, que nosaltres com que som un agrupament petit, nosaltres mos basta una unitat de cada grup, no? Diguéssim, sí, una de ferrerets, perquè sempre hem estat uns 12, 15. Uh-huh. Quan mos anem a Palma, que potser tenen grups de 40 persones, s'han de dividir, perquè són molts.
Sí.
En el nostre cas, han tingut un de cada.
Molt bé, molt
per
bé.
Per això, uns 15 infants, a vegades han arribat a tenir 22.
Uh-huh.
Això ha estat...
Molt bé. Quines activitats, quines sortides feis des de l'agrupament Escolta?
Nosaltres cada dissabte ens trobam de 4 a 6 i després, més o manco, un pic en el mes, una excursió i una acampada, perquè nosaltres ens caracteritzem, no?, per anar a la muntanya, en tendes, i aprofitar al màxim la natura i aprendre d'ella, que és el més important per nosaltres.
I quina ha estat la vostra tasca a la Pobla? Quines altres activitats feis en el poble?
Nosaltres, clar, a part de l'activitat que fem cada dissabte, que fem cada dissabte, col·laborem amb l'Ajuntament en tot el que podem. Si ara necessiten voluntaris per fer curses, allà estem. Uh-huh. Sí, i també ja l'activitat com a més top, no?, que ajudam a organitzar, són la cabalgata dels Reis. I veure els infants que esperen el rei d'Orient amb tota la il·lusió, i nosaltres ajudem a la part dels vestits, si han d'arreglar qualque cosa, la cosim, i la part de carrosses, I a part d'altres activitats que ens hagin demanat a la meva Safira, necessitàvem que fos un taller. I amb altres entitats del poble, sí que és vera que feia molta xarxa.
Maria, i quina és la teva relació personal a l'agrupament? Hi ets des del principi, des de l'any 2000?
No, jo vaig començar 12 anys després de que s'hagués obert, com a nina, vaig ser caravela, i vaig fer 2 anys de caravela, 2 anys de ruta, i després sí que vaig començar com a cap, i he passat a ser cap de totes les unitats, menys pioners i caraveles i ruta, però de tots, i després també he estat tresorera de l'agrupament, cap d'agrupament, i me va tocar un any comissari en gestora en el moviment. I ara estic dins l'equip d'espiritualitat a nivell de moviment, i en el nostre agrupament dono suport a tot el que han demanat.
Com és el moment actual de l'agrupament? Parlaves que estava en un moment de relleu, de canvi, perquè, clar, cada X temps, vull dir, els joves se fan majors, vull dir, això és la vida, no?
Sí, comença a tenir nous projectes i has de donar pas als joves, perquè qui de veres han de moure aquest moviment escolta són els joves, perquè és un moviment per joves. I ara estem en aquest moment de donar pas a la generació nova i donar-li molta força i molt aïma i molt de coratge. I estem en aquest moment. El nostre agrupament sí que és vera que ens mantenim, no?, més o menys com uns 30-40 infants, i de caps molt bastant, no som uns 5 o per a més. I llevant els que feien suport. O sigui, és que estan plenament en els infants. I la veritat que estem en un moment, no és dels millors que hem passat, de ser francs, però estem bé. A dins el món actual, que hi ha tantes activitats extraescolars...
Clar, perquè... Clar, ha canviat molt, com dius, els joves amb 25 anys, no?, els joves, la societat, l'oferta d'oci, també, tot això, clar, tot això se nota, no?
No té res a veure abans, que potser hi havia futbol i bàsquet, tu de comptar, i ens escoltes, no? I ara tenen 30.000 activitats, i clar, s'han de gestionar, i el dissabte de cap vespre pot venir de 4 a 6, i si tens un partit, i si tens un campionat, és mal de fer.
Sí. Sí, sí, sí. Com se presenta l'estiu?
L'estiu molt bé, en campaments a tope. Ja n'han fet 2 i encara en un parell. I la veritat que superbé. L'estiu sent que és el moment que anhelam tots, perquè fas un any de feina per poder anar al campament que tu vols anar. Els més grans que surten a fora, que varen anar a València, fan un any d'estrejots, activitats per poder ajudar les seves famílies i poder anar a qui on ells vulguin anar. I és el moment més... Et sumo, no? És el regal.
Molt bé. I en guany, que més, per aquestes festes, vos han fet aquest reconeixement amb el lliurament de l'escultor de la vila. Maria Pieres, membre de l'equip de suport de l'agrupament Escolta i Guia Samarjal, enhorabona per aquest reconeixement i gràcies per explicar-nos una mica la història d'aquesta agrupació.
A vosaltres, moltes gràcies. Quan tot està connectat, vora un peix daurat, res no pareix veritat, vora un peix daurat. Abans estava tot junt, profund. Alguns no tenen per
l'estiu amb Vivetres Ràdio.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A Vivetres Ràdio.
Cristina Llorente, ja som nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
I perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, el teu ritme, quan vulguis i on vulguis. Visió local, abast global. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Arribam a la recta final de Connexió Local. Estem escoltant la música que acompanya el Via Fora, una ruta teatralitzada que explica la història d'Alcúdia i les seves morades.
És guai, no?, el concepte del Via Fora. No només per això que xerram ara, sinó del format, que siguin el carrer, que és un espectacle molt viu, que és un espectacle que el públic mateix se mou, sinó també per com s'idea de carinyo, de família, no?, que s'ha generat. O sigui, jo crec que és difícil ara mateix a Mallorca trobar com un espectacle de caire professional que ara mateix els actors tinguin com aquest carinyo a l'espectacle i aquesta idea de família i aquesta idea de com molt transversal, molt col·laborativa, i crec que això és un petit regalet que hem d'aprofitar.
A Joan Albinyan, el director del Via Fora, Alcúdia Ràdio, aquest espectacle de carrer que va néixer l'any 2003, fa 22 anys, torna aquests mesos de juliol i agost amb alguns canvis i una escena nova. Les pròximes representacions són el 31 de juliol, el 14 i el 28 d'agost. Avui volem parlar de la part musical, la que estem escoltant del Via Fora, i per això saludam a Jaume Oliver Cladera, compositor i director musical del Via Fora. Hola, bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Escoltàvem a Joan Albinyan a parlar de que éreu com una família. Jaume, com t'involucres al projecte del Via Fora?
Bé, sí que és cert, és totalment cert el que diu en Joan Manel Albinyan, de que és com una família, i això pues, fa que vulguis o no i estiguis involucrat d'una forma activa, en el meu cas, en la part musical. Però el que el fa especial, diguéssim, aquesta part familiar és que li tens un especial apreci i vols sempre més, i vols que tot surti bé, que tothom estigui a gust, i clar, tot això, pues, la veritat és que és un altre involucrament i bé.
Perquè tu degueres començar primer com a espectador, no?, del Via Fora, com el codianc.
Sí, bé, el Via Fora per mi, no sé si enguany fa 23 anys o 24, i sí, començava pues, com a espectador, quan era petit, anava a veure totes les escenes, les quatre representacions, les cinc representacions que se feien, perquè realment m'agradava molt. Després vaig passar a participar com a figuració, quan era petit, quan jo tenia 10 anys o 11 anys, i mira, ara en el 2019, ara ja fa 6 anys, m'ha arribat l'oportunitat d'entrar a l'equip com a director musical i fer també créixer l'espectacle a partir de la part musical. I la veritat és que és guapo aquest procés, oh, però jo és emocionant i interessant, no?, aquest procés de passar com per totes les etapes.
Sí, coneixer-ho des de tots els punts de vista, no?
Exactament, sí.
I quin és el teu paper com a director musical? Escoltàvem un poc aquesta música, és molt com a cinematogràfica també, eh?
Sí, bé, amb en Joan Manel Albinyana sempre lo, diguéssim, la part interessant de fer feina amb ell i que m'agrada és que veiem com les escenes des d'un prisma bastant similar i en general sol ser un prisma bastant cinematogràfic i per això pues, la part musical i la part d'escena la reforça des d'aquest punt de vista i jo ho reforço pel costat de la música intentant fer com a que fa una altra dimensió, diguéssim, a l'escena de partida, pues, les eines que tenim musicals.
I quin paper hi té la música, el Viafora? Recordem que és una ruta de carrer, no? Que és un teatre de carrer, que la gent va caminant a través de les diferents escenes i que també té un rerefons històric, no? Són fets històrics. Quan te planteges la música, quan t'has de posar a composar aquesta banda sonora?
Bé, sí, com bé dius, diguéssim, la música en el Viafora té com, diguéssim, dues vessants. Una vessant que és la pròpiament de la pròpia escena, diguéssim, música incidental a la pròpia escena per reforçar pues, alguns diàlegs o alguns moments. I després, com bé dius, la part de transició, és a dir, la part que anem d'un punt, d'una localització a una altra, on la gent ve darrere i els músics anem acompanyant d'una escena a una altra. Recordem que són cinc escenes ubicades a diferents fets històrics al llarg de la història, ubicats al CUDI, i la música pues, el que fa també és una mica d'acompanyament entre una escena i una altra en el públic, i també diguéssim el que intenten fer, o el que intentem fer és, en la música, quan acaba una escena, recollir el caràcter que ha acabat aquesta escena i a partir d'aquí transitar cap al caràcter de l'altra escena. Per exemple, si venim d'una escena dramàtica, pues, agafar aquest to dramàtic amb la música i al llarg de la transició reconvertir-ho en una escena amb una música més alegre si és que anem a una escena que tingui un caràcter més festiu o més alegre o més còmic. I això seria un poc la feina, no? Com de la música, ubicar l'espectador i reforçar pues, aquest caràcter que té cada escena.
La primera escena començàvem en el segle XIV, després hi ha la construcció de les murades, la Pesta Negra, després la Germania també, el bandolerisme segle XVII, i acaba l'arribada del turisme anys 60, és un recorregut a través dels segles, a través de la història. Per fer la música, t'ha condicionat el fet de veure d'ambientar en el segle XIV o en el segle XVII?
Bé, jo condicionar no sé si és la paraula, però sí que evidentment se té en compte, però després crec que lo interessant és veure pues, que al final no tenim instruments del segle XIV per tocar allà en directe, no? Vull dir, tenim un baix, tenim percussió, tenim una guitarra, tenim un acordió, tenim una flauta, tenim un saxo, però sí que és cert que Pandura aquesta música pot inspirar, no? O l'època pot inspirar, però després se reconverteix en qualque cosa que necessita l'escena per reforçar l'escena i que també sigui un poc musicalment que sigui com una referència que el públic l'entengui, no? Que se senti familiaritzada amb aquesta referència. Per exemple, si és una escena èpica, i de tal vegada podríem posar música més similar a la que ha sonat en el principi, no? De la construcció de les murades, de perill, de que arriba un atac en naus castellanes. Llavors, aquests referents, jo crec que el públic les entén molt clar i ajuden a que en 15 minuts puguin entendre molt bé de què va ser l'escena.
Cada any canvia, clar, el teatre, cada representació és diferent. Hi ha novetats enguany, hi ha canvis també, la part musical, hi ha una escena nova, no?, dèiem, però has fet canvis també?
Sí, o sigui, bé, a part de l'escena nova que s'ha incorporat la pues, música pertinent de la pròpia escena, per lo que comentava abans, reforçar determinats moments, també la música de transició que va cap a aquesta escena i que ve d'aquesta escena també canvia, en conseqüència, per lo que comentava abans, i també pues, de les escenes que sí que ja havíem fet, també s'han reinventat un poquet i també sempre sumam pues, coses noves tant a nivell, evidentment, d'escena, tot i que siguin repetides, com a nivell musical, per donar com un al·licient nou, una visió nova, una aportació nova d'un any a l'altre, i que la gent que repetisqui pues, també hi pugui veure matisos diferents.
Quins músics? Tu toques el saxo, quins músics participen al Via Fora?
Idò, hi ha en Martí Xifra, que toca l'acordió i toca la guitarra, en Llorenç Bonet, que toca la flauta, en Pedro i en Adrià, que toquen la percussió, i en Faust Morell, que toca el bass. Seria una formació de sis músics, i sí que és cert que, bé, feim una mica de malabars, perquè, clar, en Martí toca l'acordió i la guitarra, m'ho anem canviant, jo toco el saxo, a vegades també tot la guitarra, però bé, això és lo guapo i lo que fa que el Via Fora se mantengui viu, no? O sigui, que crec d'estar en el carrer, ostres, si estéssim en una escena, seria, si estéssim en un auditori, seria més fàcil, perquè tindríem tots els instruments a mà i el canvi seria molt més ràpid, i però aquí hem d'anar organitzant molt, la logística és un poc més complicada,
clar.
Però és el que fa que sigui més entretengut, en certa manera.
Clar, Joan Manel Albinyan explicava al Cudi Ràdio que sou molts, sou entre 40 i 50 persones al carrer, vull dir, sí, deu ser tota una experiència, no?
Sí, és una experiència, però per sort, la veritat és que jo deia també en Albi en el principi, per sort m'ho venim molt bé tots, és com una família, i des de, diguéssim, des del director fins a la darrera persona de figuració, passant per tota l'organització, tècnics, etc, tothom fa una feinada i tothom s'involucra moltíssim i fa que això surti endavant, perquè realment és un projecte que a nivell logístic treure'n al carrer equip de so, cada escena, llums, anar transitant amb la música amplificada, etc, comporta un alt grau de coordinació i d'organització que sense la gent, sobretot, a vegades estan a darrere, però no són menys importants, sense la gent de l'organització no seria possible, des de luego.
Molt bé, Jaume Oliver Cladera, director musical del Via Fora del CUDI, una ruta dramatitzada pels carrers del poble que explica la història del CUDI i les seves morades. Recordem que les pròximes representacions són el 31 de juliol, el 14 i el 28 d'agost. Gràcies, Jaume, i que vagi molt bé aquesta nova edició del Via Fora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Així arribam al final de Connexió Local. Avui fem el darrer programa de la temporada. A l'agost podreu escoltar una selecció d'entrevistes ja meses. Gràcies a vostres oients per ser a l'altra banda. També agraïm el suport tècnic de Lluís Fortesa i l'equip d'IV3 Ràdio i la col·laboració de les emissores locals. Sense elles no existiria aquest programa. Vos deixam amb tornada, Maria Antònia Roses. Connexió Local torna al setembre en nous programes. Salut i bon estiu. S'allunya d'aquest món.